La multitud de notes que ells empren anul·la els senzills i equilibrats raonaments per mitjà dels quals, dins del cant pla, es distingeixen unes notes d'unes altres. Corren i no es detenen mai, embriaguen les oïdes i no es preocupen dels esperits. Imiten mitjançant gestos el que canten o toquen, de manera que fan que un s'oblide de la devoció que es pretenia aconseguir i que un aprenga la relaxació de costums que havia d'haver-se evitat.
Això és el que deia la bula Docta Sanctorum del papa Joan XXII, escrita al 1322. Pareixer que per a molts el que anava a suposar un dels majors canvis en la història del que coneguem com a música occidental es presentava com un dels pitjors mals. Com acabem d'escoltar, un canvi en l'escriptura musical incomodaria a molts dels defensors de la música que s'havia realitzat fins ara.
En la mateixa línia es pronunciava Jacob de Lieja, que respecte a la nova música que alguns estaven escrivint al segle XIV, deia el següent.
On poden agradar d'eixa manera tan lascívia del cant, eixe refinament excessiu, per el qual, com alguns pensen, les paraules se perden, l'harmonia de les consonàncies disminuïix, el valor de les notes canvia, la perfecció es degrada, la imperfecció és exaltada i la mesura es confon?
Bé, està clar que les noves corrents musicals no agradaven a tot el món. Escoltem ara un xicotet fragment d'un dels motets isorrítmics de Philippe de Vitry, compositor francès de principis del segle XIV, i veiem si de veres les paraules se perden, la perfecció es degrada i la mesura es confon.
Us sorprengueu que doni aquests madrigals a la impremta sense abans haver respost a les objeccions que Artusi va fer en contra d'algunes seccions molt minúscules d'aquest. En estar al servei de la Sereníssima Majestat de Màntua, no s'ocalmo del temps que necessite. A pesar d'això, he escrit una resposta perquè se sabera que no faig les coses per casualitat. I tan pronte com la revisa, veure la llum amb el títol de Segona pràctica o la perfecció de la música moderna.
A l'inici del segle XVII tenim un cas semblant, però la situació ha canviat. Així teníem les paraules de Monteverdi defenent-se de les acusacions d'Artusi per trencar les normes. El que passa és que, una vegada més, el trencament d'aixes normes havia vingut per quedar-se. Escoltem Cruda Marili de Monteverdi.
Microcosmos.
Què tal, persones? Benvingudes a Microcosmos, un espai per a la música dels nostres temps, així, en la UPV Ràdio. Parlem de tot allò que sona al nostre voltant i que de vegades no escoltem, sense limitacions, sense complexos. Des de les lletanies de Poulenc fins al silenci de Cage, des del paganisme de Stravinsky fins a les masses sonores de Ligeti, passant per la provocació de Xostakovich i els helicòpters de Stockhausen. La música està ahí, només hem de parar-nos i escoltar-la. Vos recordem que ens podeu seguir a les xarxes socials on trobareu més informació i actualitat, a Instagram, Twitter i Facebook, @microcosmos047, i al YouTube, al nostre canal Microcosmos. També vos recordem que ens podeu escoltar en la 102.5 si esteu a València Capital, o a través de la pàgina web radio.upv.es. Si pues, és més còmode, també podeu descarregar-vos l'aplicació UPV Comunica. Esperem que ens acompanyeu en este viatge durant molt de temps. A la producció està Sari Zorio i als micròfons David Leal, Álvaro Pérez i el que parla, Mario Torres Mas. David, Álvaro, benvinguts.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Bé, acabem de comentar tres successos amb importants canvis que han ocorregut a la història de la música. Al igual que estos exemples, hi ha mil anècdotes més des dels inicis que ens han portat fins a la música tal com la coneixem avui, no?
Sí, i aquests canvis han anat definint períodes o estils. I sembla més o menys senzill diferenciar etapes com el barroc, el classicisme o el romanticisme. Però i el segle XX o el XXI? Com podem organitzar totes les tendències que es donen en aquests últims segles?
En l'organització del segle XX ens podria vindre bé un compositor francès anomenat Schaeffer, que va crear el concepte d'objecte sonor per, d'alguna manera, classificar totes les sonoritats possibles.
Però què seria això exactament de l'objecte sonor?
A veure, segons Schaeffer, entenem per l'objecte sonor el propi so, considerat la seva naturalesa sonora i no com objecte material del que prové.
O sigui, per aclarir un poc, podríem dir que l'objecte sonor pot ser qualsevol sonoritat i Schaeffer el que fa és com una classificació, no?
Correcte. I a més, el que anem a fer a continuació és realitzar un breu recorregut històric a través d'alguns dels nous objectes sonors que han anat apareixent al llarg de tota la història de la música. Pot ser, molta gent no ho sap, però durant molts segles, a l'Europa cristiana, la música culta només tenia una línia melòdica, una melodia. Era el que es coneix com el cant monòdic o cant gregorià.
Clar, encara que canta un grup de persones, totes fan la mateixa melodia, no?
Sí, però ja al segle IX comencem a aparèixer els primers manuals sobre com començar a improvisar altra línia melòdica, de manera que hi hagin dos veus independents, sonant alhora, i no una sola línia melòdica. Això és l'inici de la polifonia.
La veritat, com penseu que sorprendrien aquells que només cantaven gregorià? De sobte, escoltar dos veus en lloc d'una sola, no?
Quan parlem del període barroc, podem tindre a la ment el concepte d'ornamentació. Tot està molt carregat. Tenim mil notes a un compàs i moltes línies convivint alhora.
Precisament, aquest fragment de la cantata 147 de Bach tenim un pas més enllà de la polifonia que havíem escoltat abans. Podem diferenciar entre la sonoritat metàl·lica de la trompeta, un so menys intens amb l'articulació de les cordes i, per altre costat, el timbre de les veus. La manera en la que està tractat el fragment conforma una sonoritat d'intensa activitat que fins i tot podríem relacionar un poc amb tècniques posteriors del segle XX.
Anant més enllà del barroc, jo pense que també hauríem de citar a Beethoven, no? Recordem que, entre altres coses, el compositor alemany du a terme una sèrie d'innovacions en les sinfonies, que seran fonamentals des d'aquest moment.
En sinfonies te refereixes a la tercera, per exemple, a la tercera sinfonia?
Sí, clar. A la tercera, Beethoven el que fa és allargar la duració de la sinfonia. Però m'interessa més la quinta, perquè en la quinta Beethoven incorpora com a instruments nous el flautí, que sona encara més agut que una flauta, i també el contrafagot, que sona octava baixa del fagot. Per tant, tenim una orquestra que podrà fer notes més greus i més agudes també.
O sigui, el que ocorre és que augmenta el registre.
Exacte, augmenta el registre, i això va implicar tota una nova sonoritat en l'orquestra, que es convertiria en més plena i més potent que abans.
I parlant d'innovacions en l'orquestra, també hauríem de nomenar a Héctor Berlioz, no?
Efectivament, perquè Berlioz, a la seva sinfonia fantàstica, incorpora instruments de percussió poc habituals en la plantilla, com són les campanes tubulars.
Ocorre de manera similar al segle XX. Hem vist la quantitat de compositors incorporar nous instruments o noves sonoritats a l'orquestra.
Clar, bueno, seria... Imagina quan John Cage incorpora cinta magnetofònica a la seva Euròpera número 5 per a orquestra, piano i cantants. O sigui, la sensació d'estranyesa del públic probablement seria la mateixa que podrien tindre Haydn o Bach si escoltaren les campanes que va clavar Berlioz dins de l'orquestra.
També podem nomenar el fet de que Berlioz va escriure un dels tractats d'instrumentació i orquestració més famosos i rellevants de l'època. Potser, sense pretendre-ho, ell va ser un dels primers en diferenciar el que és la instrumentació i l'orquestració.
Que, bueno, David, la instrumentació és, podríem dir, el coneixement de cada instrument i les seues característiques, i l'orquestració és l'art de combinar aquests instruments de manera que funcionen conjuntament, no?
Efectivament.
Bé, això podria prendre's com una manera d'establir unes normes, aleshores?
Sí, perquè a aquest manual t'ho expliques de quina manera s'ha de combinar certs instruments per a que sonen. Diguem-ne, entre cometes, bé per a l'època i l'estètica.
Ahí vaig. O sigui, en el moment en el que tu establixes unes pautes sobre com combinar els instruments, quan un compositor trenca aquestes pautes, està obtenint probablement una sonoritat nova o distinta a l'habitual.
Claro, sí, i podríem dir que esta seria una forma de trobar nous objectes sonors, eixint-se'n de la norma.
I parlant d'eixir-se de la norma, hem de parlar també del que fa Stravinsky amb l'acord en la consagració de la primavera.
Home, claro que sí, ja estàveu tardant. Ja sabia jo que no aguantaríeu sense parar de Stravinsky fins al segon programa. Ho heu hagut de clavar ja en el primer.
Home, Mario, però si és que Stravinsky és un clàssic ja.
Sí, sí, no, a veure, per mi endavant. A veure, què fa Stravinsky en la corda?
Doncs fa exactament això.
Ostres, sembla percussió, no?
Exacte. Stravinsky escriu una música a les cordes que pràcticament els atorga un paper percussiu.
I què haguera pensat Berlioz o Beethoven si ho hagueren escoltat, això?
Bueno, jo penso que els hauria agradat segur.
El que està clar és que si tenim una forma de trobar nous adjectes sonors. Arriben a límits que no s'havien assolit abans amb els instruments. I això és una constant en tota la història de la música.
Clar, si no s'haguera fet, encara estaríem cantant gregorià, no? Amb una sola línia melòdica, no?
Efectivament. I no tindríem els cors, ni tampoc les segones veus de les cançons d'Ava. Super trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's
Vale, però tornant al tema, escoltarem ara un altre exemple d'un compositor que també va dur la corda a l'extrem, que és el polonès Krzysztof Penderecki. És el famós lament a les víctimes d'Hiroshima.
Inquietant el fragment que acabem d'escoltar de Penderecki. Ara anem a continuar amb Ionization d'Edgar Varèse, una peça de gran importància per al repertori de percussió. Mm-hmm.
Bé, fins a aquesta data, en 1931, no tenim una utilització de la percussió tan centrada en el timbre com en esta peça. Varés organitza els objectes sonors diferenciant entre sonoritats més rítmiques i sonoritats més ressonants. La caixa i els bongos aporten aquesta claretat del ritme, mentre que els instruments com el tam-tam, els sons de sirenes o els redobles sobre plats aporten les ressonàncies.
Per si no fora suficient, Varés especifica la distribució dels instruments en l'espai, en funció de l'objecte sonor que fan. Els instruments amb llargues ressonàncies s'ubiquen a la part posterior, mentre que els que tenen un rol més rítmic i una sonoritat amb més atac es troben a la part davantera.
Als exemples que hem mostrat avui, les descripcions dels objectes sonors eren més evidents. Però al segle XX anirem veient com la cosa va complicant-se i diversificant-se cada volta més. Si fullegem el tractat de Schaeffer, trobem classificacions en referència a la dinàmica, a la melodia o inclús a l'harmonia.
I fins a quin punt especifica Schaeffer? Perquè nosaltres hem anat definint els objectes sonors d'alguna manera un poc més genèrica.
Schaeffer ho especifica en funció a les seues necessitats. Per exemple, dins del pla harmònic, en referència al que ell anomenaria coloració, trobem una classificació en relació a la claredat, l'obscuritat o la brillantor de cert objecte.
Però lo important és que ens hagin quedat un poc amb el concepte d'objecte sonor, en com la història de la música ha anat avançant sempre amb la incorporació de nous objectes sonors i com al segle XX les possibilitats s'amplien. A Microcosmos parlarem precisament d'això, de tot aquest món de so que s'obri a partir del segle XX.
Microcosmos.
Bé, sense dubte hi ha molt per entendre i ens queda un llarg camí per davant. Ens hem deixat amb molts i molt bons que al llarg de la història de la música han trencat a major establert. Però tindrem temps per a tot ells, no, companys?
Sí, correcte. Encantats de continuar en este recorregut.
Poquet a poquet.
Sí, vos recordem que ens podeu seguir a les xarxes socials, on trobareu més informació, actualitat, a Instagram, Twitter i Facebook @microcosmos047 i al YouTube, al nostre canal Microcosmos. També recordeu que ens podeu escoltar a través de la 102.5 de la FM, si esteu a València Capital, o a través de la ràdio en streaming, a través de la web en streaming radio.upv.es. Si vos és més còmode, se podeu descarregar l'aplicació de UPV Comunica. Fins així el programa d'avui. A la producció està Sarizorio i a la coordinació i redacció els que parlen en estos micros. David Leal, Álvaro Pérez, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Encantat, que vaya bé.
Moltes gràcies.
I a vosaltres, gràcies per estar ahí i seguir-nos amb entusiasme. La música està ahí, només hem de parar-nos i escoltar-la. Una salutació de qui parla, Mario Torres Mas, i fins pronte. Salut i bona música. Adeu.